Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Preocupació dels empresaris de les Balears per l'amenaça del president dels Estats Units Donald Trump de tallar les relacions comercials amb Espanya.
Like Spain has been terrible. In fact, I told Scott.
Espanya ha estat terrible. De fet, li he dit a Scott que talli tota relació amb Espanya. En primer lloc, va començar quan totes les nacions europees, a petició meva, varen pagar el 5%, la qual cosa haurien d'estar fent. I tothom estava entusiasmat, Alemanya, tothom. Però Espanya no ho va fer.
Avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, farà a les 9 una declaració institucional en resposta de les paraules que el mandatari estatunidenc va fer a la roda de premsa posterior a la reunió que va tenir amb el canceller alemany. Ara falta veure com es traduirà exactament aquesta advertència, però els empresaris de les Balears temen l'impacte comercial directe i el mal que pugui fer aquesta tensió en la reputació del país. Juan Carlos Fernández de Salort és el president de la patronal del calçat i també de Pime Menorca.
Sí que mos faria... us faria mal, perquè avui en dia, tal i com està tot, ho necessitem més grossos, més petits, i no és que sigui un gran mercat per nosaltres, però sí que ho és necessari.
A les 9 podreu seguir en directe per IB3 Ràdio la declaració institucional de Pedro Sánchez en aquest dimecres, dia 4 de març, en què també continua a Berlín la Fira Turística ITB. Una cita que també està marcada per les possibles conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran.
Les institucions de les Balears, els hotelers i els turoperadors defensen de moment que, malgrat el conflicte, enguany hi haurà una bona temporada turística.
Short term, it's a big opportunity.
El CEO de TUI, Sebastián Ebel, afirma que pot ser una oportunitat per països com Grècia o Espanya. TUI es va reunir ahir hora baixa amb els hotelers.
I també de l'economia. Hem sabut que la principal indústria lletera de les Balears, Agama, tanca.
Ara per ara no hi ha data definitiva per a la clausura. Fa menys de 2 anys el govern l'havia declarat estratègica. L'empresa Estrella Damm ha presentat un pla de recol·locació d'aquests 14 empleats a altres empreses del grup amb seu a Mallorca, com és l'aigua de la Font Major i la logística de les cerveses.
I l'Ajuntament de Palma demana ajuda a les entitats del tercer sector per fer front a la crisi del desallotjament de l'antiga presó.
Els insta a posar a disposició del centre els recursos de què disposin per atreure les persones que actualment ocupen aquest recinte.
També a Palma està previst que avui els bombers i els tècnics de l'Ajuntament inspeccionin l'edifici de l'Avinguda Alexandre Rosselló. Ahir es va declarar un incendi en el 7è pis del bloc que va fer desallotjar 7 residents.
El foc va provocar el tancament d'aquesta xarxa viària tan transitada. El SAMU 061 va atendre 5 persones, una d'elles ferida lleu per cremades a la cara i inhalació de fum.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal viatja avui a Letònia amb l'objectiu de classificar-se per jugar la final a 4 de la Champions. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí visitarà divendres a les 5:30 la pista del Riga. El Palma haurà de fer valer el 7-4 de l'anada a aconseguir al Palau de Sant Moix fa 2 setmanes per disputar la Final Four per 4 any consecutiu. El porter Luan Müller es baixa per aquest partit. En futbol, Mariona Caldentall és història del futbol balear. Ningú més que ella ha arribat als 100 partits com internacional espanyola. Ho va aconseguir a nit en la victòria d'Espanya per 3-0 contra Islàndia. I l'Atlètic de Madrid és el primer finalista de la Copa del Rei, tot i caure a nit per 3-0 contra el Barça. Els matalassers varen fer bo el 4-0 aconseguit en el partit d'anada.
I tanquem la portada amb la previsió del temps per avui. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui tornem a encetar una jornada que ens vendrà marcada per la pols en suspensió. Aquesta, combinada també amb una càrrega de núvols molt important, farà que avui el sol pràcticament no es vegi. Tornarem a tenir un dia molt enterbolit, amb molta presència de núvols, i aquesta calitja que de moment encara ens acompanya. D'altra banda, quant al vent, aquest tornarà a bufar moderat, principalment de llevant i també de gregal, i això farà que la costa més exposada de cada una de les illes, principalment a l'est i al nord-est, el el panorama marítim sigui més complicat, marcat per la forta maror. I a tot això li haurem de sumar un termòmetre que pràcticament no canviarà respecte d'ahir. Els valors més elevats d'avui es tornaran a situar entre els 16 i els 20 graus aproximadament, un valors bastant més suaus dels que pertocaria per aquestes alçades de l'any. Ara mateix tenim a Mallorca 13 graus a Deià, 14 a Llucmajor i 15 a Alcúdia. A Menorca, 14 graus a Sant Lluís i 15 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 15 graus a Eivissa i 16 a Sant Antoni.
Són temperatures d'ara quan són les 7 i 5. Amb Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanillas, Toni Sastre, Ansel López i Caterina Bany començant.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, farà avui a les 9 una declaració institucional en resposta a les paraules d'ahir del seu homòleg nord-americà Donald Trump.
I could tomorrow stop, or today, even better.
Demà mateix, o encara millor, avui, jo puc tallar els vincles amb Espanya, tallar els negocis, tinc el dret d'aturar-ho tot. Puc fer embargaments, ho puc fer això amb Espanya.
Unes declaracions aparentment espontànies a la compareixença de premsa posterior a la reunió de Trump amb el canceller alemany Olaf Scholz. El nord-americà ha criticat de manera molt contundent l'actitud d'Espanya davant l'ofensiva dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Ara falta veure en què es traduirà exactament aquesta advertència, però la situació preocupa els empresaris de les Balears, alguns per l'impacte comercial directe que pugui tenir i a d'altres pel mal que pugui fer aquesta atenció a la reputació del país.
Trump es mostra molt hostil amb Espanya i lamenta que el Ministeri de Defensa es negués a deixar emprar les bases de Morón i Rota per atacar a l'Iran. El nord-americà, però, considera que els greuges venen d'en fora i recorda que Sánchez es va negar a invertir el 5% en defensa quan li ho va demanar l'OTAN.
Like Spain has been terrible. In fact, I told Scott...
Espanya ha estat terrible. De fet, li he dit a Scott que talli tota relació amb Espanya. En primer lloc, va començar quan totes les nacions europees, a petició meva, varen pagar el 5%, la qual cosa haurien d'estar fent. I tothom estava entusiasmat, Alemanya, tothom. Però Espanya no ho va fer.
Diu que li ha demanat al secretari del Tresor, Scott Bessent, que talli els vincles amb Espanya i contraposa l'actitud d'aquest país amb altres socis europeus a qui considera fiables, com Alemanya.
Ara Espanya diu que no podem emprar les seves bases i això és tot. Podríem emprar les seves bases si volguéssim. Podríem senzillament volar i emprar-les. Ningú ens dirà que no les utilitzem, però no tenim per què fer-ho. Això sí, han estat hostils. Espanya no té absolutament res que necessita. Excepte gent excel·lent. Tenen gent excel·lent, però no tenen un gran lideratge.
Davant les amenaces de Trump, la Comissió Europea confia que els Estats Units respectin els seus compromisos comercials. El portaveu comunitari de comerç, Olof Gill, ha assegurat que vigilaran perquè es protegeixin plenament els interessos de la Unió. En espera d'escoltar, a partir de les 9, les declaracions de Pedro Sánchez, el líder de l'oposició, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat respecte als aliats cap a Espanya alhora que acusa Sánchez de perjudicar els interessos del país.
I els empresaris de les Illes es mostren preocupats per les paraules de Trump. Un exemple n'és la indústria menorquina del calçat. Tot i que els Estats Units sigui un mercat amb poc pes relatiu en les exportacions, tota pèrdua pot fer mal, tal com explica Juan Carlos Fernández de Salord, president de la patronal del sector i de Pime Menorca.
La necessitat que tenim de comptar amb tots els mercats, home, sí que m'ho faria mal, perquè avui en dia, tal com està tot, ho necessitem més grossos, més petits, i no és que sigui un gran mercat per nosaltres, però sí que ho és necessari.
En canvi, el president de la petita i mitjana empresa de Menorca, Jordi Mora, el lloc que més li preocupa és el dany a la reputació com a país.
I hem de pensar que som el primer o el segon país turístic a nivell del món, no? Jo aniria més amb un àmbit més de desprestigi, de que el mal que pugui fer a l'economia balear en les exportacions o l'impacte que pugui tenir a nivell comercial.
Les possibles conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran també ressonen a la Fira Turística ITB de Berlín. Les institucions de les Balears, els hotelers i els turoperadors defensen de moment que, malgrat el conflicte enguany, hi haurà una bona temporada turística. Avui és la segona jornada d'aquesta cita de l'ITB i a la capital alemanya hi ha l'enviada especial d'IB3 Ràdio. Cristina Bausà, bon dia.
Bon dia. La tendència ha canviat en els darrers anys. L'arribada de turistes alemanys ha caigut un 6% en temporada alta, però incrementa en temporada mitja i baixa. A més, de cada vegada venen menys famílies amb infants. Això segons el que va afirmar ahir, hora baixa, el CEO de TUI després de la reunió amb les institucions que representen les illes aquí a Berlín. Amb tot, el principal operador alemany assegura que ha crescut malgrat la capacitat limitada dels hotels. Jaume Boussà és el conseller de Turisme.
Aquest primer contacte és positiu, ara veurem els de demà que on se manifesten, però en tot cas, dir això, si hi hagués més capacitat, més turistes hauria les nostres illes, tenint la capacitat limitada, i no, dir, això fa que no en venguin tant com segurament voldria, no? Per tant, també crec que dona un vot de confiança, una s'empenta a la política turística que duim nosaltres a les nostres illes.
Això quan les previsions de moment es mantenen a l'espera de saber quin impacte tindrà el conflicte a l'Orient Mitjà.
Short term, it's a big opportunity for the more traditional countries like Greece.
El CEO de TUI, Sebastian Ebel, afirma que els turistes que solien optar pels països de la Mediterrània Oriental es traslladaran ara a l'Occidental, de manera que les Balears podrien rebre un major flux de viatgers. El director executiu, a més, fa una crida a la tranquil·litat i afirma que el turisme alemany no es veurà afectat per aquest conflicte cap a les illes.
Les Balears han assistit a l'ITB també posant la cultura al centre de la promoció turística, però Cristina, també han parlat d'altres qüestions.
Sí, han parlat del trinomi esports, cultura i turisme per tal de desestacionalitzar la temporada turística, així com dels esforços que es fan per lluitar contra l'oferta il·legal. És la presidenta del govern, Marga Proens.
I com pot afectar a hubs internacionals com puguin ser Doha o Dubai per tema del turista asiàtic, no? Dit això, nosaltres avui a hora baixa que tenim les reunions amb els tour operadors, evidentment és molt important per copsar com està aquesta realitat en quant a cancel·lacions, altres destinacions, però també és molt important estar aquí per posicionar les Illes Balears i Espanya, per suposar, com una destinació segura.
Avui tornem a tenir una jornada intensa al Messe de Berlín. A les 10 comencen les reunions amb els touroperadors i ja a l'hora baixa el Consell de Mallorca presenta la ruta moda artesana.
Gràcies, Cristina. El món, per tant, continua pendent també a l'ETV de Berlín de la situació a l'Orient Mitjà, on el conflicte s'estén a diferents països de la regió. Els Estats Units han anunciat l'evacuació del personal no essencial i els seus familiars de les ambaixades de l'Aràbia Saudita, l'Oman i Xipre per motius de seguretat. En les darreres hores s'ha informat de morts en diferents punts més enllà dels països inicialment implicats. El Líban ja el xifra en 10 en aquest país a conseqüència dels atacs de l'Iran contra el grup Hezbollah.
I aquesta matinada el govern de Kuwait ha anunciat que una nina d'11 anys ha mort a causa de la metralla produïda per l'encreuament d'atacs entre l'Iran i les bases nord-americanes a la zona. D'altra banda, a l'Iran i segons un portaveu militar d'Israel, s'ha bombardejat un edifici a la ciutat de Qom on estava previst que l'assemblea de 80 religiosos es reunissin per designar el nou Ayatollah i líder suprem del país persa. Finalment, els clergues no s'han reunit, però l'exèrcit d'Israel manté que aquestes accions tenen la finalitat d'evitar que el règim del país es reorganitzi. De moment, les víctimes mortals a l'Iran passen de 780, segons la mitja lluna roja, mentre que els morts al Líban superen la trentena.
Mentrestant, continua l'evacuació dels espanyols que no podien tornar a casa seva per mort d'aquesta guerra i va arribar a Madrid el vol procedent d'Abu Dhabi amb 175 espanyols i entre totes aquestes persones hi havia com a mínim un grup de mallorquines estudiants de medicina que eren a les Illes Maldives. Laura Cortés descriu com ha estat l'operació d'evacuació ordenada pel govern espanyol i executada pels Emirats Àrabs.
Ens han duit cap a l'aeroport i ens han pogut fer cua per treure targetes d'embarc. I, de nou, hem tingut molta sort perquè hem estat de les darreres persones que han aconseguit targeta d'embarc per aquest vol. Tres espanyols i espanyoles i una parella de mallorquins han quedat a Abu Dhabi, no han pogut arribar a temps a l'aeroport i no han pogut arribar a agafar el vol, però nosaltres sí.
Està previst que avui, de vés les dues del migdia, aquest grup de mallorquines arribin a l'aeroport de Palma procedents de Madrid. Són les 7:15.
Atención carpinteros, Baleos Carpintería Náutica está ampliando equipo y busca profesionales del sector. Proyectos náuticos exclusivos, incorporación inmediata y salario competitivo. Es tu oportunidad. Entra en baleosyachtcarpentry.com o llama al 678 28 90 31. Baleos Carpintería Náutica, tu talento merece más.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I ho dèiem a l'inici de l'informatiu. La principal indústria lletera de les Illes Agama tanca. Ara per ara no hi ha data definitiva per la clausura. Fa menys de dos anys el govern l'havia declarat estratègica. Controlada pel grup català DAM, l'anunci ara obre un nou període d'incertesa entre els treballadors i el que ha estat un símbol del sector làctic.
Així és, ja en aquest moment només tres ramaderies de Mallorca continuaven, de fet, subministrant llet a la companyia. La confirmació del tancament arriba només dos mesos després de les negociacions iniciades entre el govern i el grup DAM perquè les vaqueries formessin part, de fet, d'una empresa público-privada. Finalment, però, la negativa dels ramaders a participar-hi ha fet que el grup empresarial català finalment hagi anunciat aquest tancament de la central lletera Agama. Entre els 14 treballadors, molta decepció, també incertesa, el delegat sindical Jesús Ávila explica que d'ençà de les festes de Nadal les converses s'entroncaren.
Fem feina sempre d'una forma molt tradicional. Molta gent se queixa del preu, que bueno, nosaltres en el projecte volíem baixar aquest preu i conservar lo tradicional, l'agricultura d'aquí de Silla. O sigui, creiem que deixar perdre Gama era deixar perdre una identitat local molt, molt gran. Sempre perdent sempre el poc que tenim per deixar-nos endur per el turisme.
Pel que sabem fins ara, el grup DAM ha presentat un pla de recol·locació d'aquests 14 treballadors a altres empreses del grup en seu a Mallorca, com, per exemple, l'aigua de la Font Major i també la logística de les cerveses. El govern lamenta el tancament de la històrica fàbrica lletera, és el conseller d'Agricultura, Joan Simonet.
Els dos ramaders que podríem seguir, ells mateixos han decidit que no veuen viable aquest projecte i sé que tenen damunt la taula altres models de negoci, altres maneres de poder comercialitzar la seva llet en les quals fan feina i que si bé van endavant aquest model, la conselleria estarà disposada a donar el reparto.
I qui també va participar d'aquestes negociacions, el sindicat Unió de Pagesos, asseguren que les vaqueries no van veure clar el pla que presentava el govern per evitar el tancament. Sebastià Ordín, el secretari general del sindicat agrari.
Era una jugada un poc rocambolesca. Tothom havia de posar molt de pes i, bueno, jo crec que el sector agrari en general no està per fer grans inversions en aquest moment. Un altre allò que ens preocupa és què faran els vaquers, què faran els ramaders, si els vaques segueixen produint dia rere dia. Ara veurem com investeixen en el futur.
El tancament de Gama suposa la desaparició d'una marca nascuda a la dècada dels anys 50 i molt vinculada a l'illa en una època en què les vaqueries es comptaven a desenes. Grup DAM ha anunciat també que continuaran amb la producció del batut de xocolata Lacao, vinculat a la central lletera, que ara tanca, una beguda molt arrelada a les Balears, però que d'ençà de fa uns anys es produeix només a Catalunya. El grup DAM és també el propietari de Cacao Lata, ho hem de recordar, i també és a Catalunya on ara Lacao s'embotella.
I continuem encara en clau laboral. El mes de febrer acaba a les Illes amb una caiguda del nombre de desocupats, tant interanual com respecte al mes de gener, i una pujada de l'afiliació a la Seguretat Social. Doble balanç positiu publicat pels Ministeris de Treball i d'Inclusió i Seguretat Social, que situa el nombre total d'aturats a la comunitat en 27.300 persones.
I això és un 7% manco que l'any passat i un 2,5% manco que el mes de gener. L'estadística situa una altra vegada les dones com les que més pateixen la desocupació, i el sector més afectat és el dels serveis, de la construcció, la indústria i l'agricultura. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha parlat de xifres històriques, tant de descens de l'atur com de creació de llocs de feina en temporada baixa.
Balears torna a crear ocupació en els mesos d'hivern. És un mes de febrer on reduïm l'atur de manera molt significativa, i més tenint en compte que el conjunt d'Espanya té unes dades d'atur, les pitjors dades d'atur dels darrers 5 anys.
Els sindicats insisteixen que la tendència positiva no es tradueix en una millora dels salaris ni de la qualitat de vida dels treballadors. El secretari general d'UGT, Pedro Omar, espera més una millora de les dades aquest mes de març en bona part de la planta hotelera oberta.
Teníem expectatives més altes per ser un mes de març, donada l'apertura de la planta hotelera. Demanem que s'incrementin les plantilles, que s'acomplin les plantilles per evitar sobrecàrregues, perquè hem de donar un servei de qualitat, però també volem qualitat en les condicions laborals. Hem de reiterar que aquestes dades macroeconòmiques no són suficients per si no hi ha un repartiment de la riquesa i el benestar.
Mentre que la patronal de la petita i mitjana empresa valora molt positivament les xifres, el president de la PIME, Jordi Mora, diu, però que s'ha de vigilar com la inestabilitat internacional pot afectar l'economia.
Són bones, són molt bones. És a dir, tenim menys aturats i tenim més afiliats. Sobretot el que fem nosaltres de PIMES, comparar-ho amb el febrer de l'any anterior. Però és que el febrer de l'any anterior ja va ser molt bo. Per tant, duem enllaçats més de 24 mesos de dades molt positives de creació de llocs de feina.
I coincidint amb la publicació de les dades de l'atur i a les portes del Dia Internacional de les Dones el 8 de març, el govern ha presentat un estudi sobre la dona en el mercat laboral. Constata que de cada vegada n'hi ha més amb estudis superiors i que la taxa d'activitat del col·lectiu femení és del 75%, un 2% més que la resta de l'Estat. Catalina Cabré és la consellera de Treball.
És una dona que vol treballar? Una taxa d'activitat d'un 75% a Balears és la quarta comunitat autònoma en el rànquing de dona treballadora a Espanya. Aquesta dada és important. I aquesta dona que vol treballar, efectivament a Balears treballa, ja saben que tenim molt bones dades d'ocupació. La taxa d'ocupació de la dona és d'un 68,1%, 4,4 punts per sobre de la mitjana nacional.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
I canviem d'assumpte. L'Ajuntament de Palma demana ajuda a les entitats del tercer sector per fer front a la crisi del desallotjament de l'antiga presó. Els insta a posar a disposició del centre els recursos de què disposin per atendre les persones que actualment ocupen aquest recinte.
I amb aquest objectiu, Cor, de fet, ha habilitat el correu electrònic allotjamentbenestar@palma.es perquè totes aquelles entitats socials i particulars que tinguin recursos disponibles puguin comunicar-los per aquesta mateixa via. De fet, la missiva enviada pel tinent de Baldia, Javier Bonet, a la xarxa d'APN, els diu que és important en aquest moment trobar solucions urgents i provisionals davant d'una situació que requereix una resposta immediata i coordinada.
Des d'ahir, les més de 260 persones que hi viuen tenen 5 dies per presentar al·legacions a la notificació que els indica que han d'abandonar el recinte. Tot i això, segons la plataforma d'afectats per la hipoteca, d'haver-se una seixantena dels residents no estan censats.
Aquest és un dels passos previstos per l'Ajuntament de Palma per recuperar l'immoble que encara falta saber on viurà.
Pues claro, estoy preocupada. Que no me dejen entrar a mi casa.
Lo tenemos que hacer y es lo que está la señorita también diciendo, ¿no? Pero no hemos recibido todavía la notificación todavía.
No he recibido nada todavía. Claro que estoy intranquilo. Pero si nos echan, ¿dónde voy a vivir yo?
També la portaveu de la plataforma d'afectat per la hipoteca, Àngela Pons, ha tornat a les instal·lacions per informar els residents d'una assemblea que es farà avui matí a la plaça de Casc Episcol per explicar-los com han de fer les al·legacions a través d'un advocat. Pons assegura que d'haver-se una seixantena de residents no estan censats.
Clar, si no estan censats aquí, automàticament els poden treure com a ignorants ocupants. En la qual, clar, no tenen dret ni a al·legacions ni a res. A part d'això, moltíssima de gent no sabrà com fer les al·legacions, en la qual judicialment se trobaran amb un buit. I l'al·legació serviria per, precisament, poder al·legar que no tenen un lloc per on anar a viure.
El termini per al·legar acaba dilluns que ve. Des d'aquest moment disposaran de 4 dies per abandonar voluntàriament el recinte. Si no ho fan, l'Ajuntament demanarà el pertinent ordre judicial. De fet, els tècnics municipals ja han pres mesures per tancar els accessos del recinte quan estigui desallotjat.
Parlant d'un desallotjament que el govern avala, insta també la delegació del govern a intervenir-hi. Així ho ha afirmat la consellera de Família, Sandra Fernández, en el ple del Parlament en què el diputat socialista Omar Lamín ha acusat l'executiu de l'UDI responsabilitats i ha afirmat que el desallotjament és la conseqüència de la manca de polítiques d'habitatge.
El que està passant a l'antiga presó de Palma no és un fet aïllat, senyora consellera, és la conseqüència d'un govern de Marga Provenç, que ha fet de racisme institucional la seva forma de governar per competir amb Vox.
Era digno que los precios tanto de alquiler como de compra se disparasen año tras año durante sus 2 legislaturas mientras ustedes legislaban desde el más absoluto sectarismo agravando aún más el problema. como lo están haciendo ahora con su ley de vivienda a nivel estatal, que está generando más vulnerabilidad, inseguridad jurídica y está retirando viviendas del mercado.
I la situació dels residents a l'antiga presó de Palma també ha arribat al Congrés dels Diputats. La diputada de Podem, Ione Belarra Instat, la cambra baixa una bateria de preguntes per demanar al govern central si prendrà accions per aturar el desallotjament de les més de 260 persones que hi viuen. També exigeixen mesures urgents per evitar la seva exclusió residencial immediata. La portaveu de Podem, de Podem a Palmes, Lucía Muñoz.
Però també exigim al govern d'Espanya que no miri cap altre costat davant d'aquesta emergència social. Per això hem registrat una bateria de preguntes escrites en el Congrés perquè l'executiu aclari quines mesures urgents adoptarà i com es coordinarà amb les administracions implicades i quines solucions concretes posa sobre la taula perquè ninguna d'aquestes persones es quedi al carrer.
I està previst que avui els bombers i els tècnics de l'Ajuntament de Palma inspeccionin l'edifici de l'Avinguda Alexandre Rossellón. Ahir es va declarar un incendi en el setè pis del bloc que va fer desallotjar 7 residents. El foc va provocar el tancament d'aquesta xarxa viària tan transitada. El 061 va atendre 5 persones, una d'elles ferida lleu per cremades a la cara i inhalació de fum.
El foc es va originar a la terrassa arran de la combustió prèvia d'un tèxtil amb una barreta d'encens. En caure la roba cremada a l'exterior, el vent va reactivar les flames i aquestes s'haurien estès ràpidament per la part de la terrassa, generant una intensa columna de fum que era visible des de diferents punts de la ciutat. Els bombers de Palma es varen desplaçar fins al lloc dels fets i varen treballar per controlar i per extingir completament les flames.
I vam trobar que hi havia hagut un incendi, que s'estava apagat, estava extingit dins un armari, que la propietat s'havia ja apagat el foc, l'han revisat, estava apagat i resulta que una part de la roba cremada s'havia depositat a la balconada. Aquesta roba cremada a la balconada en el final ha provocat el segon incendi.
I el sistema informàtic dels centres de salut de les Balears torna a funcionar amb normalitat després que ahir caigués durant prop de 4 hores per una errada informàtica.
El motiu de l'aturada, segons IBSalut, ha estat la renovació de certificats per part de la Direcció General de Transformació Digital. La caiguda entre les 11 del matí i les 2 i mitja del migdia va provocar que els professionals no poguessin accedir als historials mèdics ni tampoc gestionar el torn del pacient. Això, de fet, va causar molta confusió i una mica de malestar entre els usuaris que esperaven ser atesos. Moltes de les gestions es van haver de fer manualment.
I són ara les 7:27, fem un cop d'ull al que destaca la premsa. Començam amb l'editada a les Balears, pendent avui de la plana social i també de la política internacional.
És així, no queda més remei pràcticament. De fet, Diari de Mallorca anuncia el titular que Adam tancarà a Gama, ho venim dient al llarg d'aquest informatiu, tot i els intents del govern per salvar-la, diu el titular. La fotografia, en aquest cas, és per un grup de migrants que era ahir al ple del Parlament i diu al peu testimonis del seu rebuig. Parla del vot negatiu de PP i de Vox a la regularització promesa de Sánchez. Última hora, en canvi, mostra un prestatge ple de llet a Gama, precisament per anunciar l'adeu del que considera un símbol de les illes. En titular diu que Donald Trump talla el comerç amb Espanya. Mallorca Diario, per la seva banda, i anant ja amb els digitals, entrevista un directiu d'un banc, se centra també en la fira turística de Berlín, això quan l'Ara Balears diu que el Valde de Palma, Jaume Martínez, donarà llicències a dins zones inundables. Diu que guanya el torçabraços a la Direcció General de Recursos Hídrics. En canvi, OK Baleares, el fil del que parlàvem dels migrants, diu que cap ONG ha oferit una casa a la gent que vivia a l'antiga presó. I si anem a les Pitiuses, trobam just que el periòdico segueix obrint el Labrega en aquest centre de menors entre 28 persones per la pressió migratòria, diu la consellera Escandell i se'n fa ressò al diari a la seva portada. La contradiu d'alguna manera la portada del Diario d'Eivissa, el segon diari de les Pitiuses, que explica que el personal dels centres s'ha multiplicat per 7 en els darrers 6 anys. I, en canvi, el Menorca també parla de multiplicar, però en aquest cas parla de la multiplicació del preu de les cases. Diu que ja costen, atenció, 4.000 euros per metre quadrat.
I si Donald Trump és un dels temes més comentats als diaris de les Balears, la premsa estatal deixa altres qüestions, altres temes a banda per analitzar cada paraula seva.
És així, perquè mentre quan va ser triat al principi l'esforç era per ignorar les paraules de Donald Trump, ara sembla que l'esforç és per trobar tots i cada un dels matisos que hi ha en aquestes paraules. Nama Pams diu El País que comença per tallar tot el comerç amb Espanya. Tria la fotografia de dues dones iranianes a un primer pla al funeral pels morts que es van produir allà. El Mundo, en canvi, posa una fotografia de Donald Trump i diu que qualifica d'hostil l'actitud d'Espanya. I també diu, afegeix en aquest titular, que la vol aïllar. I ABC posa una fotografia d'ell, de Donald Trump i de tot el seu equip, i el que destaca és que va dir que el govern de Sánchez era per ell un soci terrible. L'hem escoltat també a l'inici d'aquest espai informatiu. La Vanguardia, per la seva banda, tria la mateixa fotografia, però en aquest cas només centrada en la cara de Donald Trump, en el líder nord-americà, i ho ajunta tot. Diu que talla el comerç i que titlla Espanya d'aliat terrible.
I són ara les 7:30, repassant els temes més destacats d'aquest matí de dimecres. Preocupació dels empresaris de les Balears per l'amenaça del president dels Estats Units, Donald Trump, de tallar les relacions comercials amb Espanya.
Like Spain has been terrible. In fact, I told Scott...
Espanya ha estat terrible. De fet, li ha dit a Scott que talli tota relació amb Espanya. En primer lloc, va començar quan totes les nacions europees, a petició meva, varen pagar el 5%, la qual cosa haurien d'estar fent. I tothom estava entusiasmat, Alemanya, tothom. Però Espanya no ho va fer.
Avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, farà a les 9 una declaració institucional en resposta d'aquestes paraules que el mandatari estatunidenc va fer a la roda de premsa posterior a la reunió que va tenir amb el canceller alemany.
Ara falta veure com es traduirà exactament aquesta advertència, però els empresaris de les Balears temen l'impacte comercial directe i també el mal que pugui fer aquesta tensió en la reputació del país. Juan Carlos Fernández de Salort és president de la patronal del calçat i de Pime Menorca i Jordi Mora, president de Pime Mallorca.
Sí que mos faria mal, perquè avui en dia, tal com està tot, ho necessitam més grossos, més petits, i no és que sigui un gran mercat per nosaltres, però sí que ho és necessari.
Jo aniria més en un àmbit més de desprestigi, de que el mal que pugui fer a l'economia balear en les exportacions o l'impacte que pugui tenir a nivell comercial.
Les possibles conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran també ressonen a la Fira Turística i TV de Berlín.
Les institucions de les Balears, els hotelers i els turoperadors defensen de moment que, malgrat el conflicte, enguany hi haurà una bona temporada turística.
Short term, it's a big opportunity.
El CEO de TUI, Sebastián Ebel, afirma que pot ser una oportunitat per països com Grècia o Espanya. TUI es va reunir ahir hora baixa amb els hotelers.
I també de l'economia. Hem sabut que la principal indústria lletera de Mallorca, Gama, tanca.
Ara per ara no hi ha data definitiva per la clausura. Fa menys de 2 anys el govern l'havia declarat estratègica. L'empresa DAM ha presentat un pla de recol·locació d'aquests 14 empleats a altres empreses del grup amb seu a Mallorca, com és l'aigua de la Font Major i la logística de les cerveses d'Estrella. D'aquí uns minuts serem en directe a una vaqueria de Campos afectada per aquest tancament.
I l'Ajuntament de Palma demana ajuda a les entitats del tercer sector per fer front a la crisi del desallotjament de l'antiga presó.
Els insta a posar a disposició del centre els recursos de què disposin per atendre les persones que actualment ocupen aquest recinte.
També a Palma està previst que avui els bombers i els tècnics de l'Ajuntament inspeccionin l'edifici de l'Avinguda Alexandre Rosselló, on ahir es va declarar un incendi en el 7è pis del bloc que va fer desallotjar 7 residents.
El foc va provocar el tancament d'aquesta xarxa viària tan transitada. El SAMU 061 va atendre a 5 persones, una d'elles ferida lleu per cremades a la cara i inhalació de fum.
I a Eivissa, el conseller ha presentat una denúncia davant la Guàrdia Civil perquè s'investigui la baralla entre una trentena de menors acollits pel Consell, que ha acabat amb una treballadora ferida i el trasllat d'un dels menors a un centre conductual fora d'Eivissa.
28 menors van participar en una forta brega dilluns al centre de primera acollida de Sacoma. Una monitora del centre va resultar ferida lleu. La consellera de Benestar Social d'Eivissa, Carolina Escandell, assegura que es va avenir.
Això havia d'acabar passant i és algo que venim dient fa molt de temps. M'han preguntat moltes vegades d'aquesta situació com la tenim. Saben que fa molt de temps que tenim el servei molt tensionat.
I de la cultura, la Fira d'Art Contemporani Arco comença avui i ho fa amb representació d'institucions i de galeristes de les illes.
Entre les institucions hi ha l'Institut d'Estudis Baleàrics a la Fundació Miró Mallorca i entre les galeries, per exemple, tot un clàssic, la Galeria Palaires, que presenta una proposta centrada en l'anàlisi del cos i la memòria. Frederic Pinya és el director d'aquest espai.
Esta Arco és un examen de final d'any, diguéssim, no? De qualque manera,
on realment poden presentar el projecte de la galeria d'una forma molt contundent, molt professional i necessari per tot l'art espanyol.
I moment ara per conèixer quin és el temps que tindrem avui dimecres. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui de nou tornarem a tenir una jornada polsegosa. Tornarem a tenir aquest cel tan carregat tant de calitja com també de nígols. Per tant, avui no tornarem a veure el sol. D'altra banda, quant al vent, aquest tornarà a bufar moderat. Ho farà principalment de llevant i també de gregal. I això provocarà que cap a l'est i al nord-est de cada una de les illes la situació marítima sigui més complicada, marcada per la forta maror. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que pràcticament no tindrà canvi respecte d'ahir. Ens tornarem a situar de màxima entre els 16 i els 20 graus, un valor bastant elevat per aquestes alçades de l'any. Ara mateix tenim a Menorca 15 graus a Mahó i 15 també a Ciutadella. A les Pitiuses, 14 graus a Sant Miquel i 15 a Cala Jondal. I a Mallorca, 13 graus al Port de Sóller, 14 a Vilafranca i 15 a Santanyí.
Informatiu matí. Esports.
I passen 35 minuts de les 7 en 7 amb la informació dels esports i ho fem parlant avui de l'Illes Balears Palma Futsal, que viatja a Letònia i ho fa amb l'objectiu de classificar-se per jugar la final a 4 de la Champions. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, el conjunt mallorquí visitarà divendres a les 5 i mitja la pista del Riga. El Palma haurà de fer valer el 7-4 del partit d'anada aconseguit al Palau Municipal de Son Moix fa dues setmanes. És el tècnic del Palma Futsal, Antonio Vadillo.
Un moment històric, no? Creo que ante una oportunitat històrica para nuestro club, para nosotros, que no lo iba a decir, ¿no? Después de todas estas temporadas, que por cuarto año consecutivo pues estamos disputando el cuarto de final a las puertas de una Final Four, que sería la cuarta consecutiva, ¿no?
I tot i el bon resultat aconseguit en el partit d'anada, el tècnic del Palma no vol confiances.
Sí, muy importante, ¿no? que estemos muy concentrados, muy mentalizados. Insisto, si nosotros hacemos un grandísimo partido, un buen partido del nivel de que se requiere en un rival en un partido de esta importancia, es muy difícil superarnos. El Palma es muy difícil, es un equipo que es muy difícil de ganar hoy por hoy. Pero es una eliminatoria donde suelen aparecer fantasmas, donde suelen aparecer muchos mini partidos, insisto.
I el capità de l'equip, Carlos Barrón, espera un match complicat i no vol pensar en el resultat aconseguit a Son Moix.
Una opción maravillosa de seguir prolongando nuestra aventura aquí en Europa. Son partidos el partido que nos vamos a encontrar va a ser bastante difícil por el equipo que tenemos enfrente, jugadores, bueno, con bastante experiencia y conocidos en el mundo del fútbol sala, y me imagino que jugarán sus cartas para intentar eso, llevar el partido al final para intentar conseguir ellos la eliminatoria.
Per aquest partit, Antonio Vadillo té la baixa del porter Luan Muller. L'expedició del Palma, com dèiem, viatjarà avui a la baixa cap a Riga. Aquest partit de divendres començarà a les 5 i mitja i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en futbol, Mariona, que el Dentell és història del futbol balear. Ningú més que ella ha arribat als 100 partits com a internacional espanyola. Ho va aconseguir ahir en la victòria d'Espanya per 3-0 contra Islàndia en el primer partit classificatori per al Mundial del Brasil de l'any que ve. Clàudia Pina, en dues ocasions, i Edna Imade marcaren els gols del combinat espanyol. I també en futbol, l'Atlètic de Madrid és el primer finalista de la Copa del Rei, tot i caure nit per 3-0 contra el Barça. El conjunt matalasser va fer bo el 4-0 aconseguit en el partit d'anada disputat a Madrid. És el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone.
Veníamos de dos semifinales, esta era la tercera. Estábamos estando cerca de poder estar en una final nuevamente. No pudo ser porque los rivales fueron mejores que nosotros en las semifinales anteriores. En este doble partido nosotros fuimos mejor que el Barcelona, porque creo que aprovechamos el partido que fuimos mejores, que fue el partido anterior, y ellos jugaban muy bien y hoy fueron superiores.
I avui a les 9 es disputarà la segona semifinal entre la Reial Societat i l'Atlètic Club. En el partit d'anada, la Reial Societat va guanyar per 0-1 a l'estadi de Sant Mamés. I a la primera divisió, atenció, canvia la banqueta d'un dels màxims rivals del Mallorca en la lluita per la permanència. Quique Sánchez Flores és el nou entrenador de l'Alavés. Firma fins al 30 de juny de 2028 i debutarà diumenge a Mestalla contra el València. Quique substitueix el Chacho Coudet, que ha abandonat el club basc per tornar a l'Argentina i dirigir a River Plate. I en bàsquet, l'Azul Marino té jornada intersetmanal. Les mallorquines afrontaran demà un partit transcendental a Màlaga. L'equip d'Alberto Antuña s'enfronta a l'Unicaja en un duel que pot ser decisiu per l'ascens. Les andaluses ocupen la tercera posició a la classificació i sumen 7 victòries consecutives. Alberto Antuña és el tècnic de l'Azul Marino.
Analizando las salidas que tenemos ya no solo la entidad del rival, sino por lo que se pueden estar jugando. Bueno, pues como tú dices, Málaga y Melilla van a ser las dos salidas más complicadas, ¿no? Las dos salidas donde la gente puede esperar que Azul Marino pueda dejarse el partido. Creo que ganando en Málaga mandaríamos un mensaje claro a la Liga, ¿no? De que no nos vamos a dejar ninguno, que es nuestro objetivo.
I d'aquesta cita importantíssima serà demà aquest partit entre l'Unicaja Mijas i l'Azul Marino, un maig que començarà a les 8:30 del vespre.
Gràcies, Miqui. Passen uns segons de les 7:40 minuts. Fem ara una pausa.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Sácale el máximo partido al puente aéreo de Iberia Express entre Baleares y Madrid. Vuelos con los mejores horarios y la excelencia en el servicio de Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo. Los mejores precios para volar a Madrid en iberiaexpress.com.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I tornem a sortir a l'exterior, ho dèiem a l'inici de l'informatiu. La marca lletera Agama tanca les portes, tot i que encara no hi ha una data definitiva per la clausura. Controlada pel grup català DAM, aquest anunci obre un nou període d'incertes entre els treballadors i els ramaders de Mallorca que li venien la llet. Precisament per saber com ha rebut aquest col·lectiu, el dels ramaders, la notícia. Connectam amb la vaqueria de Son Carbó de Campos, la més gran de Mallorca, amb més de 300 vaques allà, i el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia, em dedic que som amb el jove propietari d'aquesta vaqueria, Son Carbó, Miquel Barrell, per conèixer de primera mà que em pensa i com té aquest anunci. Estem acompanyats en aquesta entrevista, en aquesta connexió en directe de les vaques que en tenim a banda a banda, que miren en atenció aquesta connexió. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com heu rebut el tancament de Gama? Què en penseu?
Hombre, per nosaltres ha estat una sorpresa, perquè nosaltres ens varen dir que ens replegarien la llet fins a final de setembre, i ara ens diuen que no, que fins a final de març ens replegaran, i que llavors ens cercant la vida.
En el moment en què el grup DAM va anunciar el tancament d'aquesta planta lletera, el govern va proposar la creació d'una empresa pública o privada en què els ramaders hi fóssiu a dins i tinguéssiu bou i pes, però no sé què en penseu vosaltres, perquè no ha tirat endavant aquesta iniciativa.
Aquesta iniciativa vàrem estudiar molt, vàrem fer molt de números, però al final vàrem veure que no era viable, que una cosa, una planta com a Gama, una marca com això, que si un grup, el grup d'A no l'ha por a tirar endavant, nosaltres ho tenim molt complicat, tirar-lo endavant.
Considereu que el sector lleter viu un moment de transformació, com per exemple en l'elaboració, en la transformació d'aquesta llet en formatges?
Sí, crec que hi ha diferents iniciatives, que s'està posant ara de moda el tema de formatge artesà, i crec que hi pot haver una sortida cap en aquest punt.
Recentment heu canviat d'ubicació i heu fet unes noves instal·lacions més modernes i heu fet una despesa important d'1,5 milions d'euros. Per tant, tu no fa aquesta despesa si no creu que aquest és un sector lleter que té futur.
Sí, nosaltres que creiem que té futur, però que de tota manera nosaltres primer varen xerrar amb el grup DAM, i DAM ens va dir que sí, que no hauria cap problema, que Agama tiraria endavant, però no han complit la seva paraula i ara ens trobàvem un poc desemparats.
Ja heu sentit, aquestes són les paraules de Miquel Vanrell, aquest jove propietari d'aquesta vaqueria aquí a Son Carbó de Campos. Sorpresos, Miquel es mostra sorprès per aquest tancament de gamma i assegura que no acaba de veure viable aquesta empresa pública o privada que proposava el govern perquè aquestes vaqueries gestionessin la maquinària de gamma d'aquesta central lletera.
Gràcies, Toni. En directe des de la vaqueria de Son Carbó de Campos, recollint una reacció en aquest anunci de gamma de tancar les portes, tot i que encara no hi ha una data definitiva per aquesta clausura. Són ara les 7:45. Continuem. I ho fem amb la crònica política. Al Parlament, el debat a compte d'una iniciativa del Partit Popular contra la regularització extraordinària d'immigrants de Pedro Sánchez ha fet esclatar un fort enfrontament entre Vox, el president de la cambra i l'esquerra. Aquestes paraules de la portaveu de Vox han estat el detonant.
Cómplices del tráfico de seres humanos y cómplices de cada una de las violaciones y del terrorismo yihadista de este país y de toda Europa. Son unos sinvergüenza.
Paraules de Manuela Cañadas que han indignat tots els grups d'esquerres i fins i tot un exdiputat de Vox que han demanat sense èxit que la presidència li retirés del diari de sessions. Marta Puyalto.
Indignació del PSC i Més per Mallorca que acusen Vox de vincular la immigració amb la delinqüència i de difondre odi. Son Iago Negreuela i Lluís de Pesteguía.
No podemos permitir este tipo de discursos. El Partido Popular es el responsable de permitir y de tolerar lo que está sucediendo aquí en un ejercicio de racismo.
Es crim en aquest Parlament que se comet constantment és d'alimentar els discursos d'odi, que per fer cert estan tipificats en el Codi Penal.
El president Lecín ha convidat Cañadas a retractar-se, cosa que no ha passat.
La expressió sinvergüenzas igual és excessiva. Si quiere retirarla, senyora Cañadas.
Gràcies, presidente, no.
El diputat de Més per Menorca, Josep Castells, també hi ha volgut intervenir.
Això, si no estigués dit en seu parlamentària, seria delicte.
Fins i tot el diputat no adscrit, ex de Vox, Agustín Boades, ha demanat esborrar les paraules de Cañadas de la transcripció oficial.
Pido que se retiren estas palabras porque estamos en una democracia.
Però l'Essent s'hi ha negat, ho considera llibertat d'expressió.
Igual que cuando ustedes nos llaman fascistas, sí, es una cuestión política. Y ustedes saben, en otros parlamentos no, pero en este, mientras yo sea presidente, la libertad de expresión tiene la amplitud que yo creo que debe tener.
La iniciativa del PP ha tirat endavant gràcies a Vox, tot i que aquesta formació l'ha qualificat d'una presa de pèl dels populars per tal de guanyar vots.
Mentrestant, s'investiga la procedència dels dos cossos apareguts a les costes de Formentera, tot apunta que podria tractar-se de dos migrants que intentaven arribar a les costes de les illes.
El primer cos va ser localitzat diumenge al matí a la zona d'Escarnatge. Es tracta d'un home d'origen subsaharià que portava una armilla salvavides. Tan sols 24 hores després, un ciutadà que passejava per la zona de ses illetes va donar vist d'un segon cadàver a la zona. Compartia les mateixes característiques, home d'origen subsaharià i amb armilla salvavides. Tots dos cossos es trobaven en bon estat de conservació. Fets, tots ells, que fan pensar que podria tractar-se de dos migrants que en els darrers dies haurien intentat arribar de manera irregular a les costes de les illes. La policia judicial continua en tot cas en les investigacions per tal d'esclarir els fets.
I evolucionen de manera favorable els dos nadons deshidratats i amb hipotèrmia que van ser rescatats dissabte en una barca a 50 milles d'Eivissa.
Les dues petites de 2 mesos i 1 any i mig estan ingressades a l'Hospital de Can Misses. El Consell d'Eivissa ha confirmat que estaran amb les seves mares, que anaven també en la mateixa barca mentre tramitin la seva situació a estrangeria.
També el Consell d'Eivissa ha presentat una denúncia davant la Guàrdia Civil perquè s'investigui la baralla entre una trentena de menors acollits pel Consell, que ha acabat amb una treballadora ferida i amb el trasllat d'un dels menors a un centre conductual fora d'Eivissa.
28 menors, en concret, varen participar en una forta baralla dilluns al centre de primera acollida de Sacoma. Una monitora del centre va resultar ferida lleu. La consellera de Benestar Social d'Eivissa, Carolina Escandell, assegura que es veia venir.
Això havia d'acabar passant i és algo que venim dient fa molt de temps. M'han preguntat moltes vegades d'aquesta situació com la tenim. Saben que fa molt de temps que tenim el servei molt tensionat.
Els socialistes demanen la dimissió d'Escandell, creuen que no s'inverteix prou en el servei de menors. Escoltant primer a la socialista Elena López, després respon Escandell.
El Consell Insular hem de saber que no està posant més personal, que no està posant més sous en aquest centre de menors, en aquesta atenció als menors, que no està millorant les infraestructures.
Que qui diga que no s'ha contratat personal, constati les dades, perquè jo els atenc. I ja li dic que sí. I no han contratat més perquè les bosses obertes no s'hi apunta gent.
El conseller assegura que el 2019 hi havia 2 centres d'acollida i ara n'hi ha 11 i que han passat de 22 treballadors a tenir-ne 156, tots ells dedicats a donar atenció al servei d'acolliment de menors.
I per la mare d'educació. La patronal de centres concertats entén les reivindicacions sindicals que reclamen la millora de la carrera professional i les places de difícil cobertura. La reunió que tindrà lloc demà dijous per abordar aquesta reivindicació, la patronal també reclamarà a la Conselleria d'Educació que incrementi l'aportació per fer front a les despeses de funcionament dels centres educatius concertats. Ens ho explica Carme Moreno.
La presidenta de la patronal Escola Catòlica, Llúcia Serelles, explica que l'aportació d'educació és insuficient per fer front a les despeses que tenen els centres educatius concertats, sobretot pel que fa a la digitalització. Serelles, que anirà a la trobada amb voluntat de diàleg, demana que el finançament d'educació serveixi per cobrir les despeses reals que té la concertada.
S'ha de fer d'una vegada per totes aquesta revisió definitiva, mirant nous conceptes de despesa que han sortit aquests darrers anys, com pugui ser, per exemple, la digitalització dels centres, que, com poden entendre, en aquest moment és imprescindible, i quan se va fer la darrera revisió de mòduls de despeses de funcionament, no se va tenir en compte.
El secretari general de l'Associació de Centres d'Ensenyament de les Balears, Antoni Serra, també és del mateix, però i espera que la negociació es tanqui amb un bon acord per totes les parts.
Sí que aquests darrers 2-3 anys s'ha anat actualitzant dins d'un acord marc, però hi ha un desfasament molt gran dels costs reals que pugui tenir un centre educatiu i realment els imports de finançament que dona la conselleria a través d'aquesta despesa de funcionament.
De moment, Escola Catòlica i CCIP no donen una xifra concreta de quina ha de ser l'aportació de la conselleria a l'espera d'escoltar la proposta d'educació.
I a Menorca, la Junta de Personal Docent de l'Illa, òrgan de representació del professorat de l'ensenyament públic, rebutja la proposta de zonificació escolar única que impulsa la Conselleria d'Educació.
Considera que amb aquesta mesura s'elimina la proximitat dels centres educatius, la seva vinculació amb el barri i, a més, facilita desplaçaments innecessaris que només algunes famílies poden assumir. D'aquesta manera, la Junta s'uneix a la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Menorca, que ja ha fet públic també el seu malestar amb la iniciativa. Damià Sansaloni és el secretari de la Junta de Personal Docent.
Trencarà amb el principi de proximitat de l'alumnat en el seu lloc de residència, la qual cosa és un element clau per a aquesta bona integració en el barri, no? I, a més, evitava desplaçaments innecessaris. Perquè està clar que no totes les famílies tenen els mateixos mitjans per desplaçar-se en fora del seu lloc de residència, no? I això podria provocar també segregació escolar, segregació social.
El Consell Escolar de Menorca té previst debatre aquesta qüestió en una reunió aquest mateix mes de març. En qualsevol cas, la seva opinió només és consultiva i, per tant, no és vinculant.
I la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha reiterat el que ja varen dir des del seu ministeri, que el sistema Diogen, en el cas de la dona que es troba crítica després que la seva exparella l'agredís amb arma blanca a ses Països, a Eivissa, va funcionar bé.
Ho ha afirmat després que el senador del Partit Popular, Miguel Jerez, li demanàs ahir al ple del Senat. La ministra Redondo assegura que en aquest cas el sistema no va fallar, que els dispositius varen funcionar correctament, tot i que la família, present durant l'agressió i font judicial del jutjat de violència contra les dones, asseguren el contrari. Escoltam Jerez, després Redondo.
Hace pocos meses las pulseras dejaron a merced de los agresores a las víctimas. Usted alegó entonces en su descargo que eran fallos técnicos que ya se habían corregido. Aseguró que no existía un problema estructural. Después de lo ocurrido en Ibiza, su palabra ya no vale absolutamente nada.
El sistema no falló. Los dispositivos funcionaron correctamente. Está sub judice, pero le puedo asegurar que el 8 de enero el Ministerio envió una comunicación al juzgado mostrando su preocupación porque la distancia de seguridad en la orden de alejamiento era de 100 metros.
I altres qüestions destacades de l'actualitat estatal, la presidenta extremenya en funcions, Maria Guardiola, afronta avui la votació d'investidura sense saber si compta amb el suport de Vox.
Aquest dimarts, en la primera sessió del debat, Guardiola ha desgranat en poc manco d'una hora el seu programa de govern per als propers 4 anys, amb poques mesures concretes i fent l'ullet a Vox en aquelles qüestions que els hi agrada més, en les crítiques al Pacte Verd o en la política migratòria. Els atacs els ha guardat pel govern de Pedro Sánchez i pels socialistes extremenys, tot i que no han demanat l'abstenció de manera clara, els ha exigit que respectin el resultat electoral del 21 de desembre, quan varen perdre 10 diputats.
Señoría, si esta asamblea me otorga su confianza, seré la presidenta de todas y de todos, también de quienes no me votaron y nunca me votarán. Pero la ciudadanía se cansó de muros y quiere una política útil, eficaz, transparente, respetuosa y teñida del verde, blanco y negro de su tierra.
I el PP aconsegueix la presidència de les Corts Aragoneses. Maria Navarro ha estat elegida en segona votació amb el suport del seu grup i els vots en blanc de Vox i Aragó Gistes.
Aquesta és la primera passa per configurar govern a Aragó després de les eleccions d'aquest mes de febrer, en les quals el Partit Popular va ser el partit més votat, tot i que amb menys representació de la que ja tenia, la qual cosa el va deixar més dependent encara de Vox, que va doblar resultats i amb qui haurà de negociar per revalidar la presidència de Jorge Azcón.
I l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional acusat per una presumpta agressió sexual a una subordinada, diu que no va forçar la denunciant a quedar-se a l'habitatge en el que varen passar els fets i atribueix la querella a gelosies.
José Ángel González ha enviat una carta al jutjat de Madrid en què sosté que les converses enregistrades aportades per la gent denunciant no encaixen amb aquest delicte, sinó amb una relació de confiança en què ella demostra un atac per gelosia.
I un darrer apunt, al Ministeri de Transports es mostra disposat a portar aclariments al jutjat o la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris sobre l'accident d'Adamuz, que va provocar la mort de 46 persones.
La Guàrdia Civil ha demanat a la Comissió d'Investigació que ampliï la informació sobre una advertència que li va fer aquest temps a l'Institut Armat després de detectar-se diferents incongruències a les soldadures de les vies del tren al seu pas per la localitat cordobesa.
D'aquí 4 minuts arribarem a les 8. Anem ara amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. I de tres, ràdio.
I començant parlant d'Arco Madrid, que es torna a posar en marxa, transformant la ciutat en la capital mundial de l'art contemporani a partir d'avui i fins diumenge. L'edició d'enguany, la que en fa 45, té com a lema el futur per ara i comptarà amb la presència d'institucions i de galeristes de les illes.
I entre aquestes institucions, precisament, hi ha l'Institut d'Estudis Baleàrics o la Fundació Miró Mallorca, entre les galeries. Tot un clàssic, la Galeria Palaires, que presenta una proposta centrada en l'anàlisi del cos i la memòria, i ho fa a través de les obres de 10 creadors, entre els quals Rebeca Horn, Ana Laura Alaez o Prudencio Irazábal, i amb moltes ganes de ser-hi. Frederic Pinya és el director d'aquest espai.
Una galeria no és un lloc de comerç d'objectes de luxe, sinó que és una incubadora de talent. Nosaltres financiem carreres, produïm somnis i exportam la marca Espanya per tot el món. Estar a Arco és un examen de final d'any, diguéssim, no? De qualque manera, on realment poden presentar el projecte de la galeria d'una forma molt contundent, molt professional i necessària per tot l'art espanyol.
Florit, Florit, Baró i Fermai també seran en aquest enorme punt de trobada de l'art contemporani internacional entre galeries, artistes, col·leccionistes. Fermai, que enguany s'estrena el programa general d'Arco, presenten obres d'Elisa Abraham, també de Carla Arocha i de Stefan Schrein. I arriben, assegura el seu director Antoni Ferrer, amb moltes esperances, però sent també conscients del moment que viuen.
Hem posat en marxa un programa molt interessant, però bueno, sabem que la conjuntura, el context local, nacional, regional i internacional és molt complexa, hi ha molta incertesa i molta inseguretat, llavors això sempre té un reflex amb els mercats, no? I en aquest cas, pues, en particular, del mercat de l'art. No ens queda un altre que sempre anar amb una actitud de positiva i d'anar a treure un bon resultat.
El sector arriba a la fira també amb una queixa que ja els ha duit a protestar al carrer i que mantenen ferma, l'IVA que s'aplica al sector.
La fira d'Arco és molt difícil poder competir a nivell internacional en països com a França, que si vas un 5,5%, Alemanya és un 7%, Portugal un 6. Nosaltres a Espanya estem amb un 21%, i això realment ofega a les galeries, no mos deixa realment projectar la carrera dels nostres artistes i crea, òbviament, una fuga del comprador cap a les galeries espanyoles, a galeries internacionals, no?
Arco Madrid espera rebre la visita de més de 95.000 persones i comptarà la presència de 200 galeries amb una quarantena de països que mostraran l'obra de 1.300 artistes.
I arribarem a les 8 recordant el periodista gallec Fernando Onega, que mort tenia 78 anys i deixa enrere una de les trajectòries més influents del periodisme polític espanyol contemporani. Nascut el 1947 a Lugo, Onega va començar molt jove a la professió escrivint El Progreso i amb els anys es va convertir en una de les veus més reconegudes de la ràdio i de la televisió. Durant la transició va tenir un paper destacat com a director de premsa de la presidència amb el govern amb Adolfo Suárez, etapa en què va contribuir a construir el relat comunicatiu dels primers anys de la democràcia.
De fet, es va convertir en una mena de biògraf de l'expresident Adolfo Suárez i moltes vegades es deia que parlava per boca d'ell.
Entonces, a él lo que más le dolía no eran los ataques a su persona, que contaba con ellos como político profesional que era. Lo que más le dolía es que hubiera gente que pusiera en duda el propio proceso, la transición política, y que por ponerlo en duda pusiera en peligro la paz social d'este país.
Va fer feina al principal mitjans de comunicació del país i la seva vocació la va saber marcar també a la seva família. De fet, dues de les seves filles, Cristina i Sonsoles Onega, es dedicaren també al periodisme.